Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Titulars amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
L'Ajuntament de Calella Nou va demanar autorització a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, per fer l'aportació de runa a l'aparcament del far perquè entén que no era necessari el seu vistiplau. Així es desprèn de les paraules del tinent d'alcaldia d'Obres Públiques en resposta a l'escrit de denúncia davant l'organisme que ha presentat el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds.
Jordi Sitjà acusa el partit ecosocialista de crear polèmica i intentar treure rèdits polítics en aquest assumpte. També ha detallat quin és el procediment que se segueix per empadronar un ciutadà a Calella. Ha estat clar en una entrevista que sentirem avui a l'Info Migdia, en què diu que si l'ocupa d'un pis d'una entitat bancària no presenta la documentació requerida, no se'l donarà d'alta al padró. En el seu cas, no es farà cap excepció.
I els responsables de l'Escola Pia de Calella presenten aquest vespre el nou projecte pedagògic, el Sumem.
Continua amb la implementació aquest curs 2016-2017 del projecte Sumem. Són 400 escolars de P4, tercer, cinquè, sisè de primària i primer d'ESO, amb el suport de 40 mestres que treballaran amb aquest nou mètode. La presentació d'avui és un acte obert a tota la ciutadania a partir de les 8 del vespre. Serà la sala d'actes de la cooperativa L'Amistat. En parlarem amb José Martín, que és el director de l'Escola Pia de Calella.
L'Screaming Festival es queda finalment sense la Metropolitan Award 2017.
El certamen calellenc dedicat al rock and roll dels anys 50 s'ha quedat a les portes de rebre el màxim reconeixement que atorga la Metropolitan Music en la categoria de millor festival del 2017. La gala de lliurament de premis s'ha celebrat aquesta matinada al Paramount Theater d'Austin, a Texas. Estava nominat amb d'altres quatre festivals nord-americans i el Nashville Boogie s'ha alçat finalment amb la distinció.
I el projecte Vies Braves, en el qual Calella hi participa des de l'any 2015, ha obtingut el prestigiós segell Biosfer de Turisme Responsable.
Els itineraris de Vies Braves transcorren paral·lels als camins de ronda i estan senyalitzats i abalissats. Permeten gaudir i explorar el litoral des del mar de forma segura. En el cas de Calella hi ha la delimitació d'un quilòmetre aproximadament que està senyalitzat amb un plafó que va des de la zona del Club Natació Calella i que abraça tota la Roca Grossa.
Aquest dimarts parlàvem d'Iniciativa per Catalunya Verds de Calella, que ha presentat una denúncia a l'ACA, davant l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, per l'abocament de runa reciclada a l'aparcament del far, oi, Dolors?
Doncs sí, Iniciativa vol saber ara si l'actuació va ser autoritzada per l'Agència Catalana de l'Aigua, considerant ells que el seu vistiplau és imprescindible en tractar-se d'una zona de servitud del domini públic hidràulic. És per això que dijous passat el partit ecosocialista va presentar una escrita de denúncia a l'organisme sol·licitant que certifiqui o, per contra, desmenteixi que va autoritzar l'abocament de la runa.
I avui en parlem de tot plegat també amb el tinent d'alcaldia Jordi Sitjà. Benvinguts a l'Info Migdia.
Hola, molt bon dia.
Com està la situació a hores d'ara d'aquesta denúncia?
Bé, durà seguir el seu tràmit. No en tenim una constància més que la que ens ha fet saber directament el propi senyor Tejada i en tot cas que ha quedat publicat als mitjans de comunicació. Una denúncia com a tal és evident que no prova mai res, ha de seguir un tràmit i nosaltres respondrem el que ens demanin. El que sí que voldria comentar per centrar una mica el tema és que aquí el que hem fet des de l'Ajuntament, des del Govern Municipal, és una actuació de millora d'una zona, que hi ha l'aparcament a sota del far, que cobreix doncs, això, aparcament per les activitats del far, però també, sobretot, molta pressió de cotxes a l'estiu, i el que hem fet sota la direcció i supervisió, com no pot ser d'una altra manera, i control dels serveis tècnics, és optimitzar uns recursos que teníem fruit de material de l'enderroc de la fàbrica per millorar doncs, aquesta zona fent aquest reblert i aquest compactació d'aquest material. No, en principi, no, nosaltres entenem que no va més enllà.
Mm-hmm. Per tant, confirmaria que hi havia un pla de millora de la finca?
Sí, nosaltres hem actuat a partir, insisteixo, de la supervisió i control dels serveis tècnics. I, a més, també vull comentar que és una actuació sobre la qual doncs, el senyor Tejada ens va demanar tota una sèrie de preguntes, no?, que nosaltres li vam respondre en el seu moment. Ara doncs veig que sembla que el que considera que ha de fer doncs, ell i el seu grup que deu ser que pensa que és el millor que ha de fer per Calella, és fer aquest tipus de no sé, aquesta mena de judicialització de la política que sembla que està de moda, ens ho ensenya cada dia el govern central, no? Vull dir, bueno, si entén que és el que toca, doncs evidentment endavant cadascú amb la manera que cregui que s'han de fer les coses, no?
Senyor Sitjà, vostè considera que no tocava rebre l'autorització de l'Agència Catalana de l'ECA per fer aquesta actuació a l'aparcament del FAR? Bé, creuen que no l'havien de sol·licitar, l'autorització, i no ho van fer?
No, jo el que considero és que nosaltres hem fet, segons la prescripció dels serveis tècnics, el que enteníem que es tenia que fer per fer aquesta actuació, i qualsevol altra consideració ja es veurà. No prejutjo res, ni en un sentit ni en un altre. Aquí està clar que estem davant d'una situació on, insisteixo, el 18 de novembre es contesta per escrit tota una bateria de preguntes. Jo la lectura que em faig és que en aquest moment, per la qüestió que sigui, el senyor Tejada, bàsicament el que li interessa és la polèmica i la confrontació. Insisteixo, de pensar que li dona rèdit polític, no? Perquè
la lectura seria política?
Jo entenc perfectament que sí. De dir, té la resposta el 18 de novembre, han passat ple de dies, hem passat inclús el ple del dilluns dia 6, no es fa cap tipus d'aposta per cap comentari ni cap diàleg, i el dimecres dia 9 se'ns anuncia la denúncia a l'ACA. Bé, jo em temo que a mesura que vagi avançant la legislatura, doncs aquesta manera de fer durant a més és el que creu que li convé, doncs, amb ell i a la ciutat, doncs endavant.
Per tant, des del govern municipal, total tranquil·litat, que l'actuació es va fer correctament. També s'apuntava, doncs, als components, alguns components que podria portar, doncs, la runa que es va abocar a l'aparcament del FAR. Tranquil·litat en tots els sentits.
Sí, és que jo no entraré en prescripcions tècniques perquè, insisteixo, l'actuació es fa optimitzant recursos a partir d'aconseguir una millora d'una zona, i ja dic, qui té la supervisió i control dels serveis tècnics, entenem que s'ha fet, doncs, amb les pautes que tocaven.
Parlem d'una altra qüestió. Avui que ens acompanya Jordi Sitjà, el tinent d'alcaldia Jordi Sitjà, l'Info Migdia. Ho dèiem ahir també mateix en aquest informatiu, la plataforma Stop Desahucios al Maresme afectats per la hipoteca ha fet un acte de protesta davant del consistori calellenc per reivindicar l'empadronament d'una de les persones integrants en aquesta plataforma. Una petició que es fa concretament per Mohamed, per un dels seus companys, i expliquen, doncs, que ha ocupat un habitatge a Calella i que no aconsegueix l'empadronament després d'haver anat quatre vegades a l'Ajuntament i demanar-ho. Com està la situació en aquest cas?
Sí, és que aquí també cal explicar les coses d'una manera una mica més global, perquè si ens centrem només específicament en una situació concreta, el primer que hauríem d'explicar és com s'actua des de l'Ajuntament, no? A nivell de situació de padró. Nosaltres empadronem a les persones que tenen títols de propietat o que són llogaters d'una finca, o també qui ve amb autorització del propietari llogater que està empadronat, aquest propietari llogater, i autoritza empadronar altres persones en la seva finca. Per tant, inclús des d'aquesta òptica, ja podríem dir que aquest senyor, si algun dels companys que té de viatge, doncs els interessa ajudar-lo, si només estem parlant de la bondat que pot tenir estar un empadronat a partir del que s'explica, del que es deriva després a darrere d'una persona que és nouvinguda a Calella i que no tenia un padró previ, si el volen ajudar a empadronar, ho poden fer-ho i això estaria resolt. Nosaltres, si no és amb aquest suport, diguéssim, documental o d'autorització del propietari que està gestionant l'empadronament del seu pis, nosaltres no empadronem, i ho fem a partir d'una interpretació de la normativa que entenem que és correcta i que té l'aval dels professionals de la casa. Uh-huh. Això ho tenim clar.
Per tant, diguéssim que no avalaria en aquest cas que aquesta persona estigui en un habitatge ocupat.
No, és que nosaltres el que no ajudarem ni serem còmplices de cap manera és de fomentar justament l'ocupació irregular. Entre altres coses perquè estem convençudíssims de que no porta res de positiu per ningú, finalment inclús ni per la persona que ocupa. Aquí a darrere pensem que s'estan fent, i ho sabeu perquè és informació que teniu per altres coses que s'han apuntat, que a nivell global a la ciutat s'estan fent uns esforços col·lectius molt importants per aconseguir habitatge digne per a les persones que tenen dificultats. De serveis socials, només per posar un exemple, en els darrers 12 mesos s'han aturat 17 desnonaments i s'han de reconduir tots aquests casos en buscant 50 tipus de solucions diferents. Es treballa en coordinació entre serveis socials, l'Agència d'Habitatge, la plataforma d'afectats per la hipoteca del Maresme Nord, que insisteixo que són uns interlocutors que sempre han tingut les portes obertes de l'Ajuntament i hem anat buscant solucions si han tingut casos. Amb aquesta plataforma ens surt una mica així, amb una posició molt més beligerant, i no la reconeixem de moment com un interlocutor perquè mai s'hi han mostrat amb aquesta voluntat. Es treballa des de Càritas, des d'Habitat Solidari, i sobretot vull remarcar l'esforç que fan els usuaris d'aquests habitatges socials per aconseguir poder estar en un habitatge digne. En aquest moment estem gestionant l'entorn de 80 habitatges socials i assequibles, dels quals jo diria que més del 50% són situacions que venen gestionant-se amb grans esforços per part de tothom, buscant subvencions, lloguers per subministrament, treballant amb la mesa d'emergència, buscant ajuts de lloguer i, sobretot, i vull insistir en el compromís d'aquests usuaris que tenen moltes dificultats a tirar endavant però que valoren perfectament tot el que suposa tot aquest esforç que s'està fent perquè puguin gaudir d'un habitatge digne, amb serveis, amb una relació de bon veïnatge a dintre la comunitat de propietaris, no? Clar, un transport a lo contrari.
Senyor Sitjà, no li pregunto per qüestions més personals o íntimes, però vostès coneixen el cas d'aquest company de Stop Desahucios, del Mohamed?
Bueno, nosaltres tenim un coneixement, clar, no tenim un coneixement específic de cada situació d'ocupació legal, però sí que ens consta que han fet consultes doncs, a nivell de l'àrea social, i que l'àrea social, si ha de parlar amb aquest senyor, ja l'atendrà, però vull dir que el tema de l'ocupació legal, nosaltres, mira, què fem? Avalem l'ocupació legal, és a dir, empadronem, connectem subministraments i tot tipus de serveis i a viure sense pagar res, i què els expliquem a tots aquests usuaris que estem gestionant i que fan tot aquest esforç? Que no cal tot això, que llancem-nos a tots a l'ocupació, que és el que funciona? Entenem que per aquest camí no podem anar a ningú, que ens estem equivocant, inclús aquesta pròpia plataforma que s'està equivocant.
Jo li preguntava en aquest cas, perquè sembla que el padró, no?, el tenir el certificat del padró municipal, el que li permet a l'Ajuntament és tenir constància de la residència efectiva, o sigui, del nombre de persones que estan visquent a Calilla, i això que els hi obri les portes als serveis socials, per exemple, del municipi.
Nosaltres entenem que el camí no és aquest, i no l'avalarem, aquest camí. El camí no és aquest.
Doncs avui hem parlat amb el tinent d'alcaldia Jordi Sitjà. Gràcies per haver atès la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
107.9 FM. Els integrants d'Acció Solidària Sense Fronteres ja han tornat de Gàmbia. Aquests darrers dies han estat repartint material humanitari per a hospitals i escoles i han pogut instal·lar una bomba d'aigua a un poblat del centre del país per poder tirar endavant un projecte agrícola i ramader.
Doncs sí, en concret han instal·lat una bomba hidràulica que funciona amb plaques solars fotovoltaiques, que també ha portat cap allà l'ONG Calallenca. Rafa Vallbert ha explicat que aquesta bomba ja està funcionant i serveix per dinamitzar l'economia de les poblacions.
Aquest poble li feia falta bomba d'aigua perquè tenen 800 vaques. És un poble a dins, a l'interior, però que està funcionant entre l'agricultura, les vaques i això. I jo penso que on hi ha agricultura no hi ha gana. I també penso que s'ha d'ajudar allí perquè no se'n vagin i no passin al xarco i s'ofeguin amb pateres, perquè aquesta gent no sap nedar, tu.
Rafa Vallvera ha comentat que ja hi ha altres poblacions que han demanat bombes d'aigua per les seves zones agrícoles i que Acció Solidària Sense Fronteres espera seguir ajudant a Gàmbia, amb la col·laboració doncs, de la societat calallenca, que ja fa anys que col·labora amb l'ONG amb material humanitari, mèdic i escolar, que també han portat aquest any.
Després a l'hospital pues, nos va posar un pick-up. Nosaltres paguem el gasoll i paguem el xòfer i ells posen el cotxe. I en van tindre dos. I en dos cotxes ho van poder fer tot. Ara es comença a veure bé, no? Tot. Vas a hospitals, veus matalassos d'aquí, llençols d'hotels d'aquí, que abans no hi havia, i mica en mica anem fent. I medicines que duiem, vull dir que hi ha moltes farmàcies aquí que s'impliquen i donen el que poden, també, no? I seguirem el projecte d'Acció Solidària, que és col·laborar desinteressadament. Agraït a totes les persones que ens ajuden, també a l'Ajuntament de Calella, que déu-n'hi-do, que fa per nosaltres, i esperem que sigui així.
Rafa Vallvé ha explicat que la situació política que ha trobat és de calma, tot i la recent caiguda d'una dictadura i l'inici incipient d'una democràcia. Sí que ha tingut problemes per retirar el material del port, ja que la fundació amb qui treballaven ha desaparegut o han pogut solucionar pagant de la seva butxaca els diners que els demanaven els agents portuaris.
I els responsables de l'Escola Pia de Calella presenten aquest vespre el nou projecte pedagògic Sumem. Serà en un acte obert a tota la ciutadania a partir de les 8 del vespre a la sala d'actes de la cooperativa L'Amistat.
Doncs si l'Escola Pia continua amb la implementació aquest curs 2016-2017 del projecte Sumem, 400 escolars de P4, de tercer, cinquè i sisè de primària i també de primer d'ESO amb el suport de 40 mestres treballaran amb aquest nou mètode. Es tracta d'una de les iniciatives pedagògiques més renovadores que es fa al país a més de 3.000 alumnes dels 20 centres de l'Escola Pia a Catalunya. Durant el curs passat i com a prova pilot, 3 classes de 5è amb 80 alumnes van estudiar el Sumem justament aquí a l'Escola Pia de Calella. El projecte potencia que l'alumne aprengui millor a través de la motivació, el treball en equip i amb pensament crític.
Doncs avui ens acompanya en directe als estudis de Ràdio Calella Televisió el director de l'Escola Pia Calella, José Martín. Benvingut.
Moltes gràcies.
Ja ho teniu tot a punt per l'acte d'aquest vespre?
Ara acabo d'arribar de la sala i ja estem amb l'escenografia preparada.
Projecte Sumem, que de fet ja s'ha començat a fer en prova pilot i de manera gradual s'anirà aplicant, no? I a les diferents aules.
Sí, fa 2 anys van aprovar a nivell d'Escola Pia de Catalunya aquest projecte, després de 4 anys enrere de treball de reflexió i de preparació, perquè no és fàcil engegar un projecte d'aquest tipus en tantes escoles, i l'Escola Pia de Calella va ser una de les 6 escoles pilot, val, que vam iniciar el projecte perquè ja veníem d'un treball per projectes desenvolupant, no? I llavors aquest és el nostre segon any i tenim els nostres nois i noies de 6è, que són els grans especialistes del Sumem a dies d'ara.
Doncs parlem, José, de com heu fet la presentació per aquest vespre, com serà?
Bueno, volem que sigui una presentació fresca, no volem tant parlar de la teoria del projecte, això ja n'hem tingut, d'altres intervencions, i ara volíem compartir l'experiència a l'aula. O sigui, com tenim la sort de portar aquests 2 anys, diguem-ne, amb experiències amb diferents edats, doncs volíem compartir-lo amb qui volgués sentir que estigués interessat en educació i que volgués comprovar com en un moment donat, amb dificultats, val? Però també amb guanys, doncs estem treballant ja a l'aula d'aquesta manera.
Representa un canvi molt dràstic amb el sistema tradicional?
Jo penso que sí. Sí, realment és un projecte que ha anat al cor, diguem-ne, de l'escola i suposa un canvi de mentalitat pel mestre en primera instància, perquè sí que és veritat que ens demana l'esforç d'organitzar l'aula d'una forma diferent. I jo el que més destaco és que realment hem aprovat una cosa, que una política que posa a l'alumne en el centre de l'aula, de l'activitat educativa. El mestre el que fa és motivar, el mestre el que fa és acompanyar, però realment l'estructura antiga, diguem-ne, de l'aula canvia totalment i és el que més ens motiva.
Una de les paraules clau és la motivació, no?, en l'alumne.
Molt. Molt, des de iniciar una unitat didàctica o cada aula, no, cada sessió on has de llançar un repte, una pregunta, val? Des de la neurociència i neuroeducació, ja es diu, o sigui, aprens amb passió, amb allò que t'agrada, no? I llavors jo penso que el gran repte és dels mestres fer bones preguntes, iniciar les classes provocant aquesta creativitat, val? I aquestes ganes d'aprendre allò que ens plantegem, no? I és la revolució, diguem-ne, d'aquest sistema, i per lo que portem a dies d'ara veiem que, bueno, que ens funciona.
Aquest model educatiu, que és en el que s'encamina, de fet és el model educatiu del segle XXI, dona més garanties d'èxit educatiu pels escolars?
Jo penso que sí, l'èxit educatiu l'hauríem de definir. Jo penso que és un concepte que malauradament socialment tenim molt exclusivament limitat amb les proves externes, proves PISA i demés. Aquestes proves recullen una part de l'aprenentatge, però no moltes altres habilitats que els nostres alumnes aprenen en el dia a dia i que són tan vàlides en el món laboral com tenir capacitat comunicativa, ja no escrita exclusivament, com tenir habilitat de treball en equip que no es recull en una prova escrita, val? I és tot això el que en un moment donat mirem de treballar amb els nostres alumnes a l'aula. Per tant, jo penso que sí, decididament, les proves hi han d'anar bé, però moltes altres coses a nivell de relació, per això diu la cua del projecte, no? Aprèn i conviu. Per tant, moltes altres coses intangibles que nosaltres visquem a l'aula han d'anar millor.
Aquest procés entenc que no serà traumàtic per l'Escola Pia, que de fet ja és una escola que sempre s'ha anat adaptant als nous reptes educatius. De fet, també va ser pionera en la implantació de l'ESO i ara doncs, en toma de cara i amb ganes aquest treball, aquest mètode per projectes.
Sí, fa 7 anys, quan van començar, va haver un moment institucional molt efervescent, no?, de mirar a veure com volíem projectar les nostres escoles, perquè veiem que la societat canviava, i la societat canviar vol dir que les persones canvien i que els nostres alumnes tenen d'altres necessitats, i d'altres reptes i d'altres habilitats que han d'aprendre, no? I llavors, fruit d'això, va sortir tota aquesta revolució i aquest bressol del SUMEM, no? I fins aquí, pues, arribant, no? Aquesta iniciativa, sí.
Deixarem de veure els alumnes tancats a la biblioteca davant d'un llibre estudiant per un examen de final de trimestre i ara els veiem aprenent en grup, no?
Jo diria que ja els podem veure d'una altra manera, perquè sí, utilitzem molt l'entorn, amb el municipi, amb activitats de l'Ajuntament, d'altres entitats, i col·laborem, surten al carrer, aprenen al parc, i tant, és que aquesta és la manera de motivar-los, no?
Igual físicament també dintre, no? L'aula també diferent.
Sí,
no?
Sí, sí. El que passa que l'aula també canvia la configuració. En aquesta configuració de taules mirant el mestre, no? Vol dir un objecte passiu davant de l'únic actiu, que era el mestre. I llavors ara les nostres aules estan configurades d'una altra manera i volem que la resta de cursos també ho facin, no? Per això el creixement del SUMEM ens portarà a canviar l'escola de la Baix, esperem, el més aviat possible, però també amb seguretat.
Això serà també durant un procés, no? Sí, d'adaptació.
Sí, tenim un procés d'implementació del voltant d'uns 3 anys. Nosaltres calculem perquè estigui de dalt a baix amb les etapes obligatòries, des d'infantil fins al quart de l'ESO.
I li pregunto, com a coneixedor de la matèria, arribarem a veure com també es canvia el mètode a les universitats? Que és molt aquest, el de l'alumne passiu que escolta el mestre, normalment pujat en una tarima i amb una gran pissarra al darrere, aprenent a punts com bojos.
Sens dubte. La universitat haurà d'espavilar, perquè el que puja, esperem que sigui aquest perfil d'alumne interessat, aquest perfil d'alumne treballant en equip, i per tant, clar, a nivell universitari, això s'ha de tenir en compte. Ens consta que ells estan molt alerta amb tota aquesta onada, no?, d'innovació de les etapes obligatòries, i jo penso que s'ha d'anar cap aquí també amb els estudis superiors, no només universitaris, sinó cicles superiors. Exacte. Batxillerats.
Heu plantejat l'acte obert a tota la ciutadania, a banda de la comunitat educativa. Sí. També teniu l'objectiu que es conegui, no?, del que esteu fent per tota la gent.
Sí, nosaltres diem que som una escola oberta i transparent, per tant, para lo bueno i para lo malo, no? O sigui, en el sentit de que sí, ens interessa parlar, ens interessa explicar com lo estem visquem, tant per la nostra comunitat educativa, pels nostres pares i mares, d'altres cursos, fins i tot, com per també famílies interessades en l'escola, no? Pues que puguin conèixer de primer mà i tinguin oportunitat de fer-ho amb els agents principals, perquè l'acte seran bàsicament mestres, bàsicament pares, bàsicament alumnes.
També els protagonistes, els alumnes, no?
Per suposat. Els tres valents que vindran de sisè a explicar-nos el projecte, ja, jo penso que això ja val més que les proves de competències bàsiques.
No? De fet, sí, exacte, es feien ahir, no?
Sí, no, ahir es feien a quart de l'ESO. Es feien amb els grans, amb els quart grans. De l'ESO. Sí, sí, el mes de maig són les de sisè.
Serà un acte obert avui, aquest de presentació del projecte SUMEM, a les 8 del vespre a la sala d'actes de la cooperativa L'Amistat, que serà una de les etapes de fer difusió d'aquest projecte, perquè ja teniu les jornades de portes obertes.
Sí, les jornades de portes obertes les teníem el 5 de març. Per això hem col·locat l'acte abans, més que res perquè la gent que vol aprofundir més en el projecte, les portes obertes també tractes altres aspectes, veure instal·lacions, conèixer els mestres. És per això que aquest acte pensàvem que podia assolir, no?, aquest objectiu.
Doncs avui hem parlat d'aquesta presentació en societat del projecte SUMEM, d'Escola Pia Catalunya i Escola Pia a Calella, i hem conversat amb el José Martín, que és el director. Gràcies, José, per haver-nos acompanyat en directe aquí als estudis.
A vosaltres, i us esperem.
Gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Tenines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Tenines Group, estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/Ràdio Calella, twitter@Ràdio Calella TV.
El certamen calellenc dedicat al rock and roll dels anys 50 s'ha quedat a les portes de rebre el màxim reconeixement que atorga la Metropolitan Music en la categoria de millor festival del 2017. La gala de lliurament de premis s'ha celebrat aquesta matinada al Paramount Theater d'Austin, a Texas. Estava nominat amb d'altres quatre festivals nord-americans i el Nashville Boogie s'ha alçat amb la distinció.
Carlos Díaz, de la promotora Toro Records, director de l'Screaming Festival, ha compartit amb Ràdio Calella Televisió les seves primeres sensacions en finalitzar aquesta gala en la línia del que ja havia expressat anteriorment, satisfet per la nominació i per entrar al selecte grup dels millors festivals de rock and roll del món, juntament amb altres quatre certàmens amb segell nord-americà. Aquesta és la crònica que ens ha fet arribar directament des d'Austin, des de Texas.
Hola, des de Austin, en Texas. No ha podido ser. Ya sabíamos que era muy difícil cuando tienes cuatro contrincantes que son de los Estados Unidos. Pero bueno, como ya decíamos, estamos contentos con la nominación. Ha sido una gran experiencia. Y lo más importante de todo es que en lo que ha sido la capital del rock and roll durante un buen rato, la capital mundial, ha sonado el nombre de Screaming y ha sonado el nombre de Calella. Estamos muy contentos. Un saludo a todos.
El Nashville Boogie, finalment millor festival del 2017, als Metropolitan Music Awards. És un certamen multitudinari que se celebra anualment pels vols del mes de maig, allà on van aparèixer els sons característics de les dècades dels 40 i els 50 del segle passat. L'organització de l'Screaming Festival ja ha donat a conèixer el cartell de la seva 19a edició, que tindrà lloc entre el 5 i l'11 de juny amb la fàbrica Llobet Guri com a sala de concerts.
El projecte de Vies Braves, en el qual Calella hi participa des de l'any 2015, ha obtingut el prestigiós segell Biosfer de turisme responsable. A la nostra ciutat es fa una trobada anual i la Via Brava es pot nadar sempre que es vulgui al llarg de tot l'any. A més, durant els mesos d'estiu es fan activitats de dinamització guiades per monitors.
Qui li ha concedit aquesta distinció és l'Institut de Turisme Responsable, una entitat associada a la UNESCO i a l'Organització Mundial del Turisme. Ho explicava ahir Miquel Sunyer en una entrevista a l'Infovespre.
El resultat d'aquesta certificació ha estat positiu i han acordat donar-nos aquest segell perquè han vist que realment l'impacte que generem en el medi és quasi bé o molt petit, d'acord? I a més enllà de l'impacte, han vist que certament els valors del projecte, que és apropar la gent al mar i entrar en contacte amb el mar, al final consciencien a la població i apropen realment a la població al mar, i al final és el que volem aquest projecte, no? Volem apropar la gent al mar, promocionar també l'esport de la natació i l'esnorkel i promoure aquestes actituds respectuoses cap al nostre medi ambient.
Els itineraris de Vies Braves transcorren paral·lels als camins de ronda, estan senyalitzats i avalisats, permeten gaudir i explorar el litoral des del mar de forma segura. En el cas de Calella hi ha la delimitació d'un quilòmetre aproximadament, senyalitzat amb un plafó i que va des de la zona del Club Natació Calella i abraça tota la Roca Grossa.
Va des de la platja gran de Calella, a sota el far, com molt bé has dit, fins a la Roca Grossa, i que gaudeix d'una biodiversitat molt bonica. Per exemple, hi ha una colònia a la Roca Grossa de corbs marins que és fantàstic poder-los observar des de dins l'aigua, no? I també poder observar tota la fauna que hi ha sota aigua mentre es neda amb seguretat dintre de la zona balisada, no? Aquest enclavament és molt bonic i que convidem a tothom a que el vulguin venir a conèixer, o bé pel seu compte, o bé a través de les diferents activitats que organitzem Vies Braves durant l'estiu amb un monitor d'aquí al poble.
Les Vies Braves, també la de Calella, són d'accés públic i gratuït.
El temps.
De moment, pocs canvis caldrà esperar en les properes jornades pel que fa a la situació meteorològica i avui no serà l'excepció. Tindrem alguns núvols, això sí, núvols alts, núvols baixos també, però seran núvols poc importants i que ni han deixat ni ens han de deixar tampoc cap mena de precipitació al llarg de les properes hores. L'ambient continuarà molt suau. Les temperatures mínimes de la passada nit han quedat per damunt dels 10 graus, novament a pràcticament tota la costa maresmenca, i les màximes, com ahir, es tornaran a filar cap als 15 o 16 graus a les hores centrals de la jornada, amb vents que seran fluixos, variables fins a mig matí, després aniran gent cap a sud, sud-oest, des de mig matí, migdia i fins també durant tota la tarda, amb una situació marítima tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara a demà continuarem amb un temps ben tranquil, estable, dominat pel sol, amb temperatures cada nit baixant una miqueta, però de dia pujaran una mica més.
I abans de marxar, recordem Quimet Pedemonte, col·laborador de Ràdio Calella Televisió, que ha mort aquest dimecres a la tarda a l'edat de 83 anys.
Doncs sí, ell va col·laborar amb aquesta casa des dels seus inicis, fent diferents programes. Amb el ja desaparegut també Francesc Colomer, feien programes de música clàssica i òpera. Quimet Pedemonte també tenia un espai dins del programa radiofònic La Sanitat des de l'Hospital. Amb el trasllat de la ràdio a la fàbrica, es va fer càrrec del programa matinal dels diumenges, amb sardanes, sarsueles i música variada.
Des d'aquí un record també especial i ànims per a la seva família. Gràcies, Dolors.
Fins demà.
Arriben les dues, les notícies en xarxa.